Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minuts, Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres, en aquesta sintonia, emissores Cope Catalunya i Andorra. Avui dimarts, dimarts de Champions, amb el Barça que té partit a les 9 de la nit, Barça-Porto, a l'estadi de Montjuïc, un conjunt al blaugrana que busca la classificació pels vuitens de final. Per aquí comencem els destacats de la jornada. Necessita un punt al Barça davant l'equip portuguès per assegurar aquests vuitens de final. Ja si guanya el Barça pot assegurar també la classificació com a primer de grup. No estarà Marc-André Ter Stegen, segon partit consecutiu que es perd, primer a Vallecas i ara al Porto, per la lumbàlgia. En canvi, torna Sergi Roberto. Són els noms destacats a Can Barça. Ara donarem tots els detalls del partit i també estarem a Portugal per saber més coses del rival europeu del conjunt blaugrana. Recordeu, a la primera volta de la fase de grups, la victòria a Do Dragão a Portugal per la mínima del conjunt blaugrana. Més noms propis a Can Barça de forma indirecta. Dic perquè és un dels lesionats de llarga durada i no estarà avui. Gavi, és notícia perquè ha passat pel quiròfan per corregir aquesta greu lesió de genoll i menisc. L'ha operat el doctor Joan Carles Montllau. De seguida el Víctor Navarro ens porta els detalls d'aquesta operació, però apunteu de 8 mesos de baixa en amunt. Avui sentirem en aquest temps de ràdio Mitchell, el tècnic del Girona, després de l'empat del conjunt de Montilivi davant l'Atlètic Club en un gran partit, Girona 1, Atlètic Club 1, un empat, és la tercera ensopegada de la temporada que no permet al Girona mantenir el liderat en solitari. Ara mateix, i després de 14 jornades, és co-líder. Real Madrid 35 punts, Girona 35 punts. A més, per aquells que estan pensant en aquest duel a Montjuïc, d'aquí dues jornades entre el Futbol Club Barcelona i el Girona, arribarà, passi el que passi, el Girona per davant del conjunt blaugrana. Recordeu la propera jornada, dos partits interessants, el dissabte, aquest Girona-València, i el diumenge, gran, gran partit al Barça-Atlètic de Madrid. Més coses, ja la segona part del programa i després del temps d'opinió amb Emilio Pérez de Rozas i amb Tomàs Guasch, actualitat de l'Espanyol. Avui parlem molt de lesions, molt de quiròfan. Operen aquesta tarda a Nico Melamed de la lesió a l'espatlla esquerra. La informació de l'Espanyol ens la porta avui el Juan Arias, que també ens explicarà, acaba de finalitzar el Mundial de Motociclisme i ja tenim entrenaments, proves de pretemporada de cara al 2024 a València. Marc Márquez, el pilot de Cervera, ha estrenat la Ducati de l'equip Gresini. Després donem més detalls. Tot això i alguna coseta més, com és habitual, condensats en aquests 55 minuts de ràdio. Les preguntes que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social X. Enquesta Barça. Com penseu que acaba el Barça després de la jornada avui al seu grup? Recordo, grup H de la Lliga de Campions, Barça líder 9 punts, segon Porto també amb 9, el Shakhtar és tercer amb 6, de moment QE sense opcions, l'Amberes que no ha puntuat. Com creieu que acaba el Barça després de la jornada avui al seu grup de la Lliga de Campions? És la cinquena jornada de la fase de grups. Primer, matemàtic, virtual, aquesta és la primera opció. La segona, segon de forma virtual. I la tercera, no classificat encara. Aquesta opció és la més votada amb el 46% de les respostes. La segona opció, primer, matemàtic virtual, 31%, i l'última opció, el 23% de les respostes, opinen que acaba segon de forma virtual. L'enquesta Girona, com us deixa l'empat? Aquest Girona 1, Atlètic Club 1. Satisfets o decebuts? Satisfets amb el 61% de les respostes és l'opció majoritària. I enquesta Espanyol a la xarxa social X, arroba esportscope, acaba d'entrar Víctor Navarro a l'estudi. Enquesta Espanyol, Ramis ha repetit el mateix 11 davant l'Elx i l'Alcorcón. Ho dic per si ho heu sentit. Què faríeu al Carlos Tartiere? Repetir 11 o canvis, Puado, Keidibare, 67% de les respostes, repetir 11. Tenim a Víctor Navarro, al qual saludarem de seguida, que està també a la coordinació i a la producció avui, igual que el José Luis Gil. Marc Pairés a la sala de màquines, la salutació davant el micròfon d'Albert Díez. En 60 segons, parlem del Barça i la Champions.
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
És un partit importantíssim, vital. Tenim les opcions intactes de quedar primers de grup. Depenem de nosaltres mateixos. Per nosaltres és una oportunitat. L'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, jugant a casa. Tant de bo ens ha sortit una nit màgica.
A la muntanya màgica esperem una nit màgica. Barça-Porto, 9 de la nit, cinquena jornada, fase de grups de la Lliga de Campions. Comencem a pentinar la prèvia després de sentir el tècnic del Barça. Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Albert.
Començant per destacar novament, ho dèiem en els titulars del programa, que segon partit consecutiu on Ter Stegen és baixa, Iñaki Peña tornarà a ser, igual que Vallecas, el porter titular del Barça.
És la notícia de la prèvia, la notícia del migdia. Ter Stegen no es recupera a temps. Ho ha intentat tot, fins l'últim moment. Per això Xavi ha esperat avui per donar la convocatòria. Ha fet alterar les seves rutines, les seves costums, esperant a Ter Stegen. S'ha provat aquest matí, el porter ha estat a la Ciutat Esportiva durant 4 hores amb el preparador, amb De La Fuente i amb el doctor del primer equip, amb Xavier Valle, però continua amb dolors a l'esquena per la lumbàlgia i continua, per tant, de baixa. Avui repetirà com a titular Iñaki Peña. La nota positiva a la convocatòria és el retorn del primer capità, Sergi Roberto, després de gairebé un mes de baixa per una lesió al soli de la cama dreta. Entra en lloc de Gavi, completen la llista Marc Casado, i el tercer porter avui és Diego Cochen, del juvenil A, 17 anys, nascut a Miami, però que té 3 internacionalitats, americana, peruana i veneçolana. Respecte a l'anada, Xavi no va poder comptar allà ni amb Pedri, ni amb De Jong, ni amb Rafinha, perquè estaven lesionats. Avui els 3 apunten a l'11 titular.
La llista de convocats del conjunt blaugrana que ha donat avui mateix al Barça. Recordem la travessa. Comencem per intentar assegurar primer els vuitens de final i després ja pensarem en intentar fer-ho de forma matemàtica com a primer de grup.
Sí, el Barça avui li val l'empat contra l'Oporto per classificar-se per vuitens de final i passar aquesta eliminatòria. Xavi encara no ha dirigit a l'equip a vuitens, ha caigut en les dues temporades anteriors a la fase de grups, però l'objectiu, ho deia ahir el tècnic, és guanyar, és una victòria, perquè amb aquesta victòria serien primers de grup i evitarien rivals molt complicats en els vuitens de final.
El Barça que va guanyar per la mínima a Portugal, que està empatat amb el Porto amb 9 punts. Ara pentinarem l'actualitat del conjunt portuguès i tenim una trucada pendent a Portugal per parlar precisament del conjunt de Sergio Conceição. Veurem quina temperatura tenim aquesta nit a Montjuïc. Veurem també l'afluència de públic a l'Estadi Olímpic, la resposta, i veurem com surt el Barça per intentar des de l'inici condis esvai dubtes.
Temperatura, Albert, em marca 12 graus. Xavi Hernández ha demanat en més d'una ocasió a la prèvia que s'ompli l'estadi Lluís Companys perquè necessiten l'escalfor de l'afició. Hi haurà uns 3.000 portuguesos, déu-n'hi-do, els seguidors que acompanyaran el Porto, i veurem la reacció de l'equip, perquè és molt important. Veuen a dins del vestidor el partit d'avui com una final, en paraules també del propi Xavi, que necessita amb urgència guanyar i convèncer sobretot amb el joc a nivell futbolístic per sortir del mar de dubtes de la situació complicada que està vivint en les últimes setmanes a la banqueta i per aprovar també el que diríem que és la seva assignatura pendent, que és Europa. La consigna que l'ha repetit públicament i també en privat Xavi Hernández, és sortir amb mentalitat guanyadora, és a dir, sortir pel partit des del primer minut. Per això jo visualitzo, ara si et sembla, comentem el possible 11, un equip amb bastants veterans i bastanta experiència al terreny de joc.
Quina és la teva aposta? L'11 d'Helena Condis pel Barça-Porto d'avui a les 9 de la nit.
Doncs jo crec que tornaran a l'11 futbolistes que van descansar d'entrada a Vallecas, com són Araujo i Koundé, i també Gundogan i Rafinha. La meva aposta és Iñaki Peña en porteria, en defensa Koundé lateral dret, Cancelo lateral esquerra, parella de centrals per Araujo i Íñigo Martínez, al mig del camp Gundogan amb De Jong i Pedri, i a la davantera Rafinha, Lewandowski i João Félix.
Rafinha, Lewandowski i João Félix. Perfecte, així està el Barça. Condis, alguna cosa més?
Doncs que ara mateix estan dinant les dues directives del Barça i del Porto a un conegut restaurant de la zona alta on hi solen anar habitualment. Per part del Barça encapçalen aquest dinar a la porta d'Eco i Rafa Juste, que quan ha arribat el vicepresident ha dit que hi ha confiança i que no hi ha preocupació, i al capdavant del Porto Jorge Nuno Pinto da Costa, el president, i un vell conegut del Barça, Vítor Bahia, que és vicepresident del club portuguès i que simplement s'ha limitat a dir que està encantat de tornar a Barcelona.
Qui va ser porter del conjunt blaugrana. Molt bé, Condis, t'escolto aquesta nit. Gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Helena Condis, bona tarda. Amb l'actualitat del conjunt blaugrana, un apunt més del Barça. Víctor Navarro. Ara sí, bona tarda, Víctor.
Què tal? Bona tarda.
Han operat Gavi avui d'aquesta molt greu la lesió del genoll i el menisc. L'ha operat el doctor Joan Carles Montllau i la gent es pregunta quant de temps estarà Gavi de baixa, que és la gran pregunta. Té resposta aquesta pregunta?
A veure, el Barça oficialment no ho ha dit res, han fet un comunicat a les 12 del migdia i, com asseguren habitualment, amb una intervenció satisfactòria, que ha anat tot bé, no detallen el temps de baixa, però els experts consultats, per exemple el doctor Ripoll, sempre mantenen, des que es va lesionar Gavi fa una setmana, poc més d'una setmana, que estarà uns 10 mesos de baixa. 10 mesos de baixa, tots coincideixen en aquest temps, així que es perd aquesta temporada, evidentment, la 23-24, també l'Eurocopa, també els Jocs Olímpics, i arribaria per la pretemporada vinent, pel juliol, més o menys, per posar una data. Arribaria llavors Gavi. La intervenció, com deies, a càrrec del doctor Montllau, que ja va ser en qui va confiar el Futbol Club Barcelona en la greu lesió d'Alexia Putellas. A les 7 del matí ja estava a la seva habitació Gavi, a l'Hospital de Barcelona. Anava acompanyat del seu agent Ivan de la Penya, dels seus pares, de la seva germana, també la seguretat del Barça, i el cap dels serveis mèdics del Futbol Club Barcelona, el doctor Ricard Pruna, que ha estat a l'operació, ha estat al costat de tots els metges de l'Hospital de Barcelona, veient com anava tot. Ha estat unes 3 hores al quiròfan Gavi, i se l'ha operat del trencament al lligament creuat anterior del genoll dret, i també se li ha practicat una sutura al menisc. Així que Gavi ja està ara a la seva habitació, tranquil·lament, i li queden això, uns 10 mesos de baixa, segons diuen tots els experts.
Doncs li enviem tot l'ànim a Gavi i volem que torni, però volem que torni bé, si ha d'estar 8, 9, 10 mesos, però que tingui una bona recuperació el futbolista del Barça i de la selecció espanyola. Estava Gavi, els seus pares, el seu representant i també el Víctor Navarro, pendent d'aquesta operació. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ma casa portuguesa fica mai, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bata alguém, senta-se à mesa com a gente.
3 i 19 minuts de la tarda, parlem del rival europeu del Barça, el Porto, que no és ara mateix líder de la Lliga Portuguesa, és tercer, líder Benfica, segon, Sporting de Portugal, tercer, el Porto, però que arriba en un bon moment i amb un vell conegut de l'afició blaugrana i de l'afició espanyola, Pepe. Última hora del Porto, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Alberto? Bona tarda. Sí, senyor, un Porto que vol repetir d'entrada el gran nivell que va mostrar davant del Barça o Dragao al partit, diríem, de la primera volta d'aquesta fase de grups, i això sí, ho haurà de fer amb baixes en defensa, perquè té sancionat David Carmo, té lesionat Wendel, per tant, haurà de retocar la línia de darrere, Sergio Conceição. La zona o la línia defensiva més probable és la formada per João Mario, Grujic, Fabio Cardoso i André Franco. Tota l'espera de veure fins a on arriben aquestes aquestes molèsties de quàdriceps que arrossega Kleper Laveram Lima Ferreira.
Conegut futbolísticament com Pepe.
Pepe. Efectivament, un Pepe que és, vaja, l'estàndard d'aquest Porto i que aquestes molèsties de quàdriceps el mantenen com a dubte. Sergio Conceição, el tècnic, no vol saber res ni de la crisi de joc del Barça ni de les baixes que pugui tenir l'equip de Xavi. Espera una gran versió del conjunt blaugrana aquest vespre.
Recentment perdent contra el Real Madrid, un joc normalment molt disputat, jo vi el joc, fui molt disputat. I sí, un joc que ha menys aconseguit no Shakhtar. Sabemos que vamos encontrar uma equipa fortíssima, cheia de bons jogadores em todos os setores, com um treinador também com uma experiência muito grande nesta competição e nas outras todas. Estamos à espera de um Barcelona fortíssimo amanhã, independentemente dos jogadores que entrarem em campo.
Un Porto on, recordem, milita Nico González, el fill de Fran, l'home empassat a la pedrera del Barça. Se li va preguntar al tècnic del Porto per Nico i va insistir que el veu encara en fase d'adaptació.
Molt bé, aquest Barça-Porto a les 9 de la nit amb l'arbitratge de Daniele Orsato. Fem una mínima pausa i de seguida estem a Portugal amb un espanyol que ara fa un mes es va enfrontar al Porto.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti.
Viatgem fins al nord de Portugal. Produccions Eduard Badia Galzeran presenta a Pablo Villar, que és entrenador del Vizela portuguès, de la màxima categoria del futbol de Portugal, que el 29 d'octubre es va enfrontar al Porto. És asturià, és espanyol i ja ens escolta. Pablo, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas tardes.
Muy bien, Pablo, gracias por atendernos. Entrenador del Vizela. Bueno, ¿cómo va esta aventura? Esta aventura que arrancó en verano, estaba mirando antes el calendario, lleváis un mes de noviembre invictos, acabáis de pasar ronda en la Copa, en la Tasa de Portugal, y veo que en los últimos partidos la única derrota es frente al Porto, el rival del Barça hoy.
Sí, nos costó arrancar porque, bueno, este equipo es el tercer año consecutivo que está en primera división y, bueno, este año tuvimos muchos jugadores nuevos y eso junto que ya hemos jugado contra los equipos grandes como Sporting, Benfica y Porto, nos costó arrancar, pero bueno, ahora poco a poco el equipo va evolucionando y, como dices, la única derrota en los 6 últimos partidos ha sido contra Porto y de momento, bueno, seguimos haciendo camino y satisfechos con la evolución del equipo.
Bueno, eso es importante. Nos vamos a fijar más, ¿eh? Vamos a poner ahora la lupa, le hemos cogido cariño al Vizela solo por tener a un compatriota allí. En Portugal se habla mucho del partido de hoy entre el Porto y el Barcelona, bueno, también por la importancia de cómo está el grupo, la importancia del encuentro, pero también por cómo está el Barcelona, que ha bajado enteros, ¿se habla?
Sí, porque además el Porto, bueno, es un equipo que generalmente, independientemente de cómo compite en la Liga, en Europa compite mucho mejor y ven que el rendimiento del Barça quizás no es tan bueno como era antes. Y tienen la oportunidad de si son capaces de ganar, de ponerse con 12 puntos a falta de una jornada. Entonces aquí, sobremanera en el norte de Portugal donde estamos, todo el mundo tiene especial interés en este partido.
Además, recuerdo que en la primera vuelta de esta fase de grupos ganó el Barcelona, pero por la mínima en campo del Porto, en Do Dragão. ¿Cómo crees que va a jugar el Porto hoy? Porque hoy está Pepe, que más allá de lo futbolístico, que también, en todo lo que es el barcelonismo, pues supone siempre un aliciente especial. ¿Cómo va a jugar hoy el Porto?
Pues el Porto yo creo que va a ser fiel a sí mismo, ¿no? Es un equipo hecho al estilo, a forma y medida de su entrenador, de Sergio Conceição, que es un equipo muy agresivo, que da igual contra quién juegue, que va a ir a presionar muy alto, va a trabajar muy duro sin balón, es un equipo súper intenso y yo estoy seguro que va a ser fiel a sí mismo, llegando con mucha gente, con centros laterales Y como quizás ya pasó en el segundo tiempo del Dragao, que el Porto ha competido muy, muy bien contra el Barcelona, yo creo que ellos tienen especial esperanza de ese partido, de como te digo, de abrir una pequeña brecha sabiendo que la última jornada se la juegan contra el Shakhtar.
¿Cómo lo preparaste tú? Porque vosotros perdéis 0-2, pero son dos latigazos del Porto, creo, en el minuto 20 y al filo del descanso. La segunda parte mantenéis el 0-0.
Sí, sobre todo porque nos abren el partido sobre el minuto 15 con un penalti. Entonces ahí ya se nos pone un poco más cuesta arriba. Tratamos de, a ver, ellos son un equipo intenso, que si te roba transita muy rápido, que llega con centros laterales, que es peligroso un balón parado con jugadores como Pepe o como Taremi o como Vanilson y demás. Y bueno, tratamos de, sobre todo, aguantarles lejos de nuestra portería, de no tener pérdidas para que nos mataran. Cambia totalmente el partido al conceder tan pronto, pero bueno, para mí el Porto, yo ya lo dije aquí, no hablo del estilo de juego, pero sí es el equipo que mejor compite. A diferencia del Sporting o Benfica, que asocian más, que son más combinativos, el Porto con balón y sin balón maneja muy bien los tiempos. Pepe, al final en Barcelona lo conocéis bien por la infinidad de clásicos que hubo en los buenos tiempos, sigue manejando el entorno, sigue siendo influyente los árbitros en su equipo en los tiempos de juego y en definitiva es un equipo que compite muy, muy bien.
Bueno, vamos a ver cómo se le da hoy, sobre todo el arranque de partido para los dos, con este Barça irregular, con ciertas dudas. Si tuvieses que quitar, si tú fueses Xavi y dices, tengo que quitar a un jugador del Porto para que no esté hoy, ¿a quién quitas?
Yo te digo una cosa, es que es un bloque muy hecho y no es un equipo que dependa de individualidades. Vale. Está tan marcado y está con la forma de jugar tan clara de los últimos 6 años con el mismo entrenador que no es ese jugador que quitas y el equipo se cae. Van a competir exactamente igual. Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que conocéis bien. Nico. Nico es un jugador que llega aquí a Porto, que juega espectacularmente con el balón, que se asocia bien, que es un jugador muy determinante en el medio campo. Y sufre, empieza como titular y no juega. ¿Por qué? Por todo esto que te estoy diciendo, de los ritmos de juego sin bola, de la intensidad, de la forma de apretar que tiene. Y cuesta hasta que se adaptan a esto. Entonces, yo ahí sí que te diría que no es un equipo de que le quitas una pieza y se desmonta. Es un equipo que va en bloque y lo hace bien.
¿Vas a ver el partido?
Sí, voy a ver el partido y aparte un buen partido para tomar nota de lo que pasa, de ver cómo plantean ambos técnicos el plan de partido y sobre todo para disfrutar.
Vale, porque además he visto, corrígeme si me equivoco, que sois casi casi vecinos, ¿no? Creo que entre Vizela y Porto hay 36 kilómetros.
Sí, no llega, al final entre aquí y allí no llega un poco más de media hora. Es súper cerca.
Muy bien.
Aparte toda esta zona del norte de Portugal es portista. Esta parte del país es deportista.
Vale, muy bien. Pablo Villar, entrenador español, asturiano para más señas del Vizela, pugnando con los grandes en esta tercera campaña en la máxima categoría del fútbol portugués. Te deseamos toda la suerte, te agradecemos tu tiempo y estamos en contacto. Pablo, gracias.
Muchas gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo, que vaya muy bien. Adeu. La imatge del Manolo Oliveros.
La imatge del día.
La imatge del dia, 9 de la nit, Montjuïc, xiula Daniele Orsato al començament del partit Barça-Porto. Uns minuts abans sona l'himne de la Champions per última vegada en la fase de grups, tot i esperant tornar a escoltar l'himne als vuitens de final. Montjuïc no és el Camp Nou i les seves nits històriques de Champions, on l'atmosfera que envoltava el partit del Camp Nou et garantia un ambient espectacular i pràcticament un gol més que el contrari. Avui, a la travessera de les Corts, al Camp Nou, per exemple, hi podrien ser uns 80.000 espectadors i la majoria de socis i abonats hi serien per recolzar l'equip i buscar una victòria que et classifiqués pels vuitens. Avui és Montjuïc, on la immensa majoria de socis i abonats del Barça no han volgut tenir el passi de temporada per anar al futbol cada partit. Per tant, els espectadors seran molt diferents i l'escenari no és el millor per trobar una comunió entre jugadors i públic com tota la vida del Camp Nou, tota la vida del club. Són detalls, grans detalls, que configuren l'envoltori d'un partit de Champions. La imatge, doncs, Montjuïc i els dubtes que genera l'equip. I una imatge per la curiositat. Pepe pot jugar, i Yamal també. Quan Lamine va néixer el juliol del 2007, Pepe acabava d'arribar del Porto al Madrid, entrenat per Schuster, per fer la pretemporada a Àustria, mentre el Barça, de l'última temporada de Rijkaard,
la feia Escòcia. Des de llavors, Pepe va jugar 10 temporades al Madrid, 2 a Turquia, i porta 6 temporades més a Portugal. Imatges per la història del futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Ai, quins records! Que soni ara l'himne, la BCO de la Lliga de Campions, Esports Cope. Quarts de 4, Gil, hem de repassar l'actualitat de l'altre partit del grup que juga a 6:45, aquest Shakhtar amb Beres.
El partit, efectivament, que comença en aquesta franja de les 18:45, amb la qual cosa els ucraïnesos surten al terreny de joc a jugar-s'ho tot, sense saber el marcador del Barça-Porto. Des de la perspectiva ucraïnesa, s'asseguren l'Europa League amb un empat davant dels belgues del Anvers. Si perden, si perdessin, si l'Anvers de Marc Van Bommel donés la sorpresa, alerta, perquè un empat entre Barça i Porto a Montjuïc eliminaria matemàticament el Shakhtar de la segona fase dels vuitens. I Barça i Porto jugarien primera i segona plaça l'última jornada, on el Barça, en principi, davant de l'Anvers, tindria la carta guanyadora. Un Shakhtar que no només hauria de guanyar, sinó que hauria d'intentar golejar en previsió d'empats que puguin sortir quan es jugui l'última jornada. Això sí, té 4 baixes, Konoplia, Chigrinsky, Nazarina i Schwed.
I avui també pendents del Feyenoord Atlètic de Madrid. Recordem que és setmana gran pel Barça. Avui al Porto, diumenge l'Atlètic de Madrid, i pendents també del que hi ha en joc en aquesta penúltima jornada de la fase de grups.
Coses que poden passar. Comencem per aquest grup E, eh? Atlético 8 punts, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1. Si l'Atlético guanya el camp del Feyenoord, estarà matemàticament classificat. I si, a més, el Celtic li guanya a la Lazio, els de Simeone passarien com a primers de grup. L'altra possibilitat, l'altra cosa que pot passar en aquest grup E, és que la Lazio guanyi el Celtic i perdés l'Atlético de Madrid. Aquesta combinació classificaria per vuitens l'equip lacial, que diuen. Grup F, Dortmund 7 punts, PSG 6, Milan 5, Newcastle 4. Si el Borussia guanya el Milan a San Siro, classificat. Si a més d'això, el Newcastle li guanya el PSG, els alemanys matemàticament primers de grup. Des de la perspectiva de Luis Enrique i del seu Paris Saint-Germain, si el conjunt francès derrota el Newcastle i no guanya el Milan, el PSG estaria matemàticament a vuitens. En una jornada on tant anglesos com a italians poden quedar matemàticament eliminats. I tot pràcticament, doncs, aclarit el grup G, City 12 punts, Leipzig 9. Jugant entre ells, amb un puntet, l'equip de Pep Guardiola asseguraria la primera plaça. Qui guanyi l'altre partit, el Young Boys Estrella Roja, jugarà l'Europa League.
Demà el Real Madrid s'ha situat líder de primera i rep el Nàpols, però una nova baixa al conjunt blanc, Luka Modric. Passem per la capital. Última hora del Real Madrid, Melchor Ruiz, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buena tarde. Bueno, un Real Madrid que ha realizado hoy su último entrenamiento para medirse mañana al Nápoles en lo que va a ser la penúltima jornada del grupo en Champions. Recordemos que el Real Madrid necesita solo un punto para acabar como primero de grupo. Y lista de convocados de 21 jugadores, 8 son las bajas, la última la de Luka Modric con una sobrecarga muscular en los isquios. Se va a tener que llevar Ancelotti a 6 jugadores de la cantera, los dos porteros Fran Cañizares, más Mario Martín, Nico Paz, Teo y Gonzalo, para completar una convocatoria después de las numerosas bajas que tiene el conjunto blanco. Mañana Ceballos y Álava apuntan al 11 titular. En el caso de Ceballos sería la primera titularidad en toda la temporada. Veremos cuántos minutos tiene Brahim, que sí ha entrado en la lista. Recordemos que no pudo jugar ante el Cádiz por una indisposición estomacal. Y el partido de mañana, que el objetivo es ser primeros de grupo.
Gràcies, Mel. A la prèvia, òbviament, d'aquest Real Madrid-Nàpols, ha parlat Carleto, Carlo Ancelotti, el tècnic del conjunt blanc, i li han preguntat pel tècnic del Barça, Xavi Hernández.
Absolutamente no, a ningún consejo. Xavi, como yo, conocemos muy bien el fútbol, que hay críticas, a veces puede pasar, esto es bastante normal, entonces creo que Xavi tiene la experiencia para manejar muy bien todo esto, porque está en este mundo como yo, puede ser que es un poco más joven de mí, pero conoce muy bien el ambiente, creo que tiene todos los recursos para manejar bien esta situación.
3:34, ara, aquí a Sports Cope, parlem del Girona.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo estoy muy satisfecho del punto y estoy muy satisfecho del rendimiento del equipo, que es lo más importante. Este partido marca un poco el nivel en el que estamos. Para mí es el mejor equipo que ha pasado por aquí, sin duda. Yo es el partido donde más he visto ritmo de juego y no le hemos perdido la cara al partido. Entonces estoy muy feliz del partido. Para mí es un punto muy positivo.
Va ser un gran partit de futbol. Girona 1, Athletic Club 1. Va marcar primer el conjunt català, gol de Sigankov, però acte seguit va empatar una contra Iñaki Williams. Un gran partit de futbol, un empat que no permet al Girona seguir com a líder en solitari, però sí ser co-líder. 35 punts Real Madrid, 35 Girona, el més important, que es manté en aquest grup capdavanter, més 10 punts sobre el cinquè, més 11 sobre el setè. Sense Dobbik, deia Mitchell a la prèvia, hi ha algun dels internacionals que té algun cop? Ahir va caure de la convocatòria Dobbik, veurem si arriba el proper partit el diumenge a les 2 davant el València. Saludem l'Àlex Luna, company de Mundo Deportivo, de DAZN, de moltes coses, multiperiodista. Àlex, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. És un bon punt, que hi ha debat, eh? Aquí saps que això és molt periodístic, fem debats de tot i de tothom. És un bon... Jo entenc que sí, eh? És un bon punt el que va sumar el Girona ahir?
Home, si m'ho preguntes a mi, jo et diré que sí, 100% que sí. Si ho preguntes ahir, a les 11 de la nit, al vestidor del Girona, et diran que no, semblava que no. Estaven tots una mica frustrats, emprenyats, va sortir Porto... Els micròfons de la Fon i em va dir que estaven, bueno, que estaven molt enfadats perquè, bueno, la sensació era que havien deixat escapar dos punts més que guanyant-ne, no? Però és que, clar, és que no es pot guanyar sempre i més contra un equip tan ben treballat com l'Atlètic. Mm.
És a dir, per una qüestió d'ambició, hem d'entendre aquesta frustració d'alguns jugadors del Girona, no?
Exacte, sí, jo precisament avui ho escrivia. Per una cara de la moneda és decepció, si volem dir-ho així. Per l'altra cara de la moneda, parla molt bé de l'ambició, que és el que va dir Mitchell a la roda de premsa, que parla molt bé d'aquests jugadors, que el dia a dia estan molt enfocats i que sembla que ja estan immersos en la lluita per alguna cosa més que la permanència a Europa. Veurem fins on arriba això del liderat, i estan molt enfocats i volen fer les coses molt bé, i per això creuen que van perdre una oportunitat, perquè volien mantenir el liderat, però bueno, tenen una nova oportunitat per fer-ho contra València aquest cap de setmana.
Mm. Àlex, per tu, el millor i el pitjor del partit del Girona què ha estat?
Mira, jo et diria que Miguel va ser potser el millor del Girona, un jugador que està mostrant una marxa més que els seus companys des del principi de la temporada. Considero que s'està adaptant molt bé tot el que li demana Mitchell. Potser el pitjor d'ahir de l'equip doncs va ser aquesta absència de Dobbik d'última hora, que la tenia amagada Mitchell per aquestes molesties al bessó, i que, bueno, ell va dir a roda de premsa que no el condicionava, però home, jo crec que sí condiciona, perquè tant posis a Estuani o a Dobbik, que són davanters nous, purs, referències, encara que siguin diferents, home, al minut 60, haver de posar Porto com a nou, que no és un jugador que sigui tan referent, que tingui les mateixes qualitats que Dobbik o que Estuani, sí que es va notar. Per mi és el pitjor, i veurem si arriba també aquest cap de setmana.
Sí, veurem si juga Estuani. Té 37 anys, no pot aguantar tot un partit sencer. Al final et queda una referència, no tens referències també al tram final si has de buscar centrades des d'un costat o des d'un altre. Havia de pujar i Ángel Herrera. Sí que hem vist una mancança. Dèiem, si les lesions respecten al Girona, si són lesions de curta durada, aquest ritme és possible que es pugui mantenir. Signes alguna cosa dels dos propers partits? València, dissabte, 2 de la tarda, i després la visita el diumenge, dia 10, a les 9 de la nit a Montjuïc?
Mira, jo signaria un 4 de 6. Menys et diria que no, perquè vull confiar que a casa, durant aquesta setmana, l'equip podrà fer un passet més. Penso que, amb tots els respectes per tots els equips, la València pot estar un passet per sota del que és l'Atlètic Club, per dinàmica. I no sé per què aquest any tinc confiança davant del Barça, encara que sigui a casa seu pel joc que està mostrant el Barça i per la qüestió que està l'equip de Xavi.
És un dels grans partits marcats en vermell en el calendari del Girona. Àlex, t'agraeixo molt aquests minuts. Cuida't molt, eh?
Cuideu-vos també vosaltres. Moltes gràcies. Com
gràcies. Sempre. Àlex Luna, company de Mundo Deportivo i de DAZN, entre d'altres coses. 3 i 40 minuts. Temps d'opinió aquí a Esports Cope.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Anem amb la parella. Quina parella? Tomàs Guasch, bona tarda.
Pareja de ases.
Pareja de ases. Emilio Pérez de Rozas, buenas tardes. Bona tarda.
¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Tomás?
Parecéis de la familia. Os escucho cada día a las 8:30, entre otras cosas, con lo cual es que como de la familia,
sí, claro.
Efectivamente. Bueno,
algo queda.
Algo queda, siempre algo hay. Barça-Porto, ¿tenemos dudas o no? No hablo del juego del Barça, digo del resultado. ¿Quién arranca?
Yo arranco.
Bueno, primero...
Tenía que haber distribuido yo. Tira primero, tú, venga.
A ver.
Dale,
Albert,
Emilio, dale.
Albert, primero déjame que te diga que estamos asistiendo a algo histórico en el circuito del Chester en Valencia, ¿eh?
A ver, dime.
O sea, Marc Márquez está debutando con la Ducati y está primero de los 22 pilotos después de 5 horas de entrenamiento.
Vale.
Íbamos a hacer
una pieza al final del programa, pero me gusta este scoop que nos has dado.
Ojito al 2024. Bueno, todavía no ha acabado, queda una hora.
No te vengas muy arriba, que todo puede pasar.
Y el segundo es su hermano, o sea que los dos del mismo equipo, el que es Siri. Bueno, venga, partido de esta noche. Yo, después de los últimos 5 partidos que hemos visto, nos podemos esperar todo.
Totalmente.
Después de los últimos 5 discursos, nos podemos esperar todo. Después de las 5 últimas excusas, nos podemos esperar todo. Por lo tanto, yo tengo la sensación, evidentemente, que el Barcelona es superior, que el Barcelona tiene que ganar, que el Barcelona necesita ganar, que el Barcelona va a entrar en una crisis en picado. Que hasta el propio Xavi, que cree que lo ha visto todo en el Barça, se va a sorprender y, por tanto, es imposible que pierda el Barça. Lo digo, pero tal y como lo pienso.
Tomás.
Hombre, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Sí, hombre, lo normal es esto, pero, querido, hay que palparse la ropa porque yo creo que lo Porto peor que la Alavés y que el Rayo no es. Siendo un segunda serie europea, evidentemente, ¿no? Ahora viene el Barça de ajustarse los machos, pero bueno, vamos a ver. Es un grupo, por muy mal que esté el Barça, claro, o eres primero o tenías que pedir la cicuta, ¿no?
Es así. Vamos a ver qué pasa. Con el empuje que también nos comentan, hace el Oporto en todos los partidos. La segunda parte en Dodragao, en el Porto-Barça, fue muy buena de los portugueses.
Sí.
Emilio, ese mensaje de todos a una, de máxima confianza, de no ha pasado nada, de el proyecto y la confianza está intacta, tanto del presidente, junta directiva, como del entrenador, ¿te lo crees?
No, para nada. Bueno, es que no se lo creen ellos tampoco, porque... Digamos, no, te digo por qué no se lo creen ellos. Porque de la manera en que lo han escenificado, de la manera en que lo ha dicho, de la manera en que lo han ejecutado, de la manera en que se han expresado con los tiempos y tal, me parece que no se los puede creer nadie, de ninguna manera. O sea, es decir, es imposible, absolutamente imposible que Laporta, Deco, Juste, Masip, Echevarría tengan en estos momentos la misma confianza que tenían en Xavi cuando lo contrataron hace 3 meses. Es imposible, absolutamente imposible, que Xavi crea que realmente que ese vestuario, que ya ha dado muestras de alguna que otra grieta y que él no parece controlar del todo, esté tan fuerte, tan unido como una piña, como dicen ellos. Yo creo que la crisis es evidente, sobre todo, la crisis de fútbol, la crisis de juego, que es lo que ellos sintieron. Repito, nosotros, desde el punto de vista... Bueno, vosotros no. Algunos...
hacemos hincapié en eso porque fue lo que ellos vendieron. Yo repito que Xavi se encuentra acorralado, se encuentra contra la pared por haberle comprado el proyecto grandilocuente, positivo y triunfalista de Laporta. Y ahora yo creo que paga las consecuencias de que todo el mundo quisiera ver eso que nos habían prometido.
Tomás, yo en las casualidades creo poco. Esa foto de Joan Laporta con Rafa Márquez, el entrenador del filial, ¿tú crees que es una casualidad? Y si es una casualidad, es el peor momento para hacerse esa foto.
Hombre, la casualidad maligna es que ganara el Oporto con gol de Pepe. Eso sería una casualidad tremenda. Pero, hombre, no, hombre. Yo creo que hasta es de mal gusto. O sea, ya no es una oportunidad o no una oportunidad. Oiga, no pinta nada. Es de mal gusto. No se puede entender. Es incomprensible. Incluso en un señor que llevase 3 semanas en la presidencia, y este ya lleva tiempo, ¿no? Mal gusto.
Sí, porque además, Albert, ten en cuenta que si hubiera sido casualidad, si hubiera sido una forma desenfadada y tal, probablemente nos hubiéramos enterado, tal vez por las redes, pero desde luego no por las redes oficiales del Fútbol Club Barcelona, que hizo bastante ostentosidad de esa visita, que por otro lado todos sabemos que nunca va a haber al filial. Y me parece que es un aviso clarísimo a Xavi diciendo tenemos al sustituto, tú ves haciendo lo que quieras.
Por lo que pueda pasar, sí, aquí tienes la sombra que puede ser alargada. Por cierto, lo del Girona, que claro, es que el cortoplacismo nos hace pensar si el Girona ya con un empate ante un grandísimo equipo como es el Athletic Club ya se está diluyendo. Bueno, pero es que está con líder 35 puntos. A mí no me parece un mal empate ese 1-1 frente al Athletic Club. No sé qué pensáis, Tomás.
Hombre, es que yo anoche oí al partido, naturalmente nuestro, y decía que si el Girona ganaba, es que claro, se pasa el tiempo y no te das cuenta. Si ganaba, hubiera ganado 12 de 14.
Sí, sí.
Hombre, es que hay un día que empatas, ¿eh? Yo creo que jugó un partido bueno, para ganarlo. Yo creo que el empate fue bueno, porque el Atlético jugó un partido muy bueno y no era para perderlo de ninguna manera. Pero es que el Girona no estuvo mal.
Sí, sí.
Es que hay un día que el Rayo empata en el Bernabéu. ¿Y qué pasa? ¿Qué te para el Bernabéu? No, pues mire, esto es fútbol,
este Atleti Tomás es de Champions. O sea que...
Con un tonto entrenador.
Exacto, sí. Tal cual.
Sí, sí. Es que el Girona ha cedido dos empates y una derrota. Es que 35 puntos, 14 jornadas, estando segundo en zona de Liga de Campeones, con más 10 sobre el quinto, más 11 sobre el séptimo. Bueno, eso se lo dices a cualquiera y dices, ¿dónde hay que firmar?
Mira, yo te digo una cosa, te pregunto. Si esta noche, o sea, mañana en el Bernabéu jugara Real Madrid-Girona y el Girona fuera a Montjuic el domingo, ¿tú estás seguro que ganaba el Barça y el Madrid?
Pues no.
Pues entonces, pues ahora, oiga, igual, pues mira, el Madrid fue a Montilivi y ganó 0-3. Muy bien. Pues pasar que es fútbol esto. Ahora, o sea, estos tíos están estupendos y que algún día, pues, retropiezas.
Sí, sí. Aquí la cuestión es que no tenga lesionados, en todo caso que sean lesionados y no de larga duración, y que no venga alguien que parece que no y le piquen a algún jugador en el mercado de invierno.
Porque también la fortuna tiene que llegar. Claro, y Albert, dejémonos de cuentos, ¿vale? Yo creo que Michel sigue pensando en sumar los 50 puntos que le salvan, ¿no? Sí. Y sigue pensando que meterse entre los 4 primeros es como, vamos, es una locura de un tamaño inconmensurable. Por lo tanto, si queremos ser locos, si queremos estar enfermos, si queremos divertirnos, si queremos admirar al Girona, pensemos, con esos parámetros, no pensemos con los parámetros del Leicester, porque a mí me parece que eso no tiene demasiado sentido.
Sí, es todo muy periodístico. Lo que sí que es evidente es que es uno de los equipos que mejor juega, ya no te digo de la Liga Española, que eso es evidente, sino del panorama europeo. Bueno, lo voy a ir dejando, pareja, con lo cual, Tomás Guasch, disfrute usted del Barcelona Oporto. Emilio Pérez de Rozas, lo mismo y no sufra mucho.
Muchas gracias.
Adiós a los dos.
Un señor y un caballero.
Gracias. Camino de las 4 de la tarde a Sports Cope. Fem una pausa i tenim més coses i més futbol.
Examen del Barça a la Champions, on té l'obligació de puntuar, o millor, guanyar per ser primer de grup.
El joc l'ha de posar el Barça. Nosaltres, la passió.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dimarts, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Porto.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. 51 minuts de la tarda. Això és Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Gràcies por existir. Una més de futbol per parlar de l'Espanyol. Informació del conjunt blanc i blau que avui dimarts ens porta el Juan Arias. Arias, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Perquè aquesta tarda operen Nico Melamed de la lesió a l'espatlla esquerra.
Sí, la sufre des de la passada temporada i que li ha impedit jugar els últims partits. L'operació correrà a cargo del doctor Cugat. Hasta el moment s'havia optat per un tractament conservador que finalment no ha dado el resultado que todos queríamos y por tanto se procederá a una artroscopia quirúrgica. De momento el club, como es habitual, no informa del tiempo de recuperación, pero lo normal son entre 2 y 3 meses de baja, es decir, que una vez que reciba el alta deportiva ya quedará libre para firmar con otro club, porque recordemos que Melamed acaba contrato el próximo 30 de junio, algo de lo que se ha estado hablando en los últimos meses antes de la lesión. El Almería ha sido el equipo que más interés ha mostrado por el mediapunta blanquiazul, pero ya veremos una vez cómo quede de la operación, que esperemos que sea buena, y de ese bajo rendimiento en los últimos meses, si realmente tendrá muchas ofertas. La de la Almería era ciertamente suculenta. Hoy, por cierto, la plantilla tiene fiesta. Mañana, rueda de prensa de Ramis, previa al partido ante el Oviedo el viernes en el Tartiere.
Aquest partit a 9:15 el divendres per obrir la 18a jornada a segona. Estem preguntant a la xarxa social X, davant la situació que contra l'Elx i l'Alcorcón Luis Ramis ha repetit l'11, què faríeu al Tartiere? Repetir 11 o canvis? Puado, Keidibare, 67% de les respostes, repetir 11. Ara us porto un bon consell. Ai, amants del futbol, tots sabeu que només hi ha una cosa millor que gaudir del nostre equip i és gaudir sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes. Són les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes demana a través de Globo i gaudeix del futbol sense preocupacions. Quina gana, mentre aquesta hora en àmbit poliesportiu tenim motos i futbol sala. Atenta la companyia que m'han dit que els de Tío Bigotes es deixen caure en breu per la ràdio. Ara vindrà tothom aquí. Què? Quan... Ah, tranquils, poc a poc. A finals de setmana m'han dit. Àmbit poliesportiu, Àries, hem de parlar de Marc Márquez, que estrena Ducati, la de l'equip Gresini. Ho està fent ara, ens ho deia l'Emilio Pérez de Rozas, sí, a València. I li estan anant, de moment, les coses fantàsticament bé.
Se nos ha adelantado, Emilio, porque Marc Márquez está logrando el mejor puesto con la Ducati Gresini Racing, aunque hay que reconocer que estas pruebas se prioriza un poco más la adaptación a las nuevas motos antes que hacer buenos tiempos. Por ejemplo, Bañaña, el campeón, reciente campeón mundial, estaba sexto la última vez. En cualquier caso, no deja de ser una buena noticia. La moto que conducirá Márquez es la misma con la que el italiano se ha proclamado bicampeón del mundo. No obstante, Bañaña tendrá una montura mejorada para la próxima temporada, algo de lo que no dispondrá el catalán. Sin embargo, la moto que llevará Márquez le permitirá seguro ser competitivo. Atención a las palabras del ex campeón del mundo y actual comentarista Jorge Lorenzo hace unas horas cuando Márquez entonces iba segundo.
Se va a juntar el mejor piloto con la mejor moto. La mejor moto veremos si va a ser así al 100% o al 95%, está por ver, pero sin duda Marc Márquez tendrá una moto ganadora para el 2024.
Por cierto, que todo el mundo destaca la sonrisa al acabar la primera parte del test y una palabra de Márquez cuando se le ha preguntado sobre la jornada. Impresionante.
Impresionante. Más cosas.
En una palabra. Súbeme la radio.
I aquests dies també pendents del Barça de futbol sala, el Barça de Jesús Velasco, perquè a partir de demà dimecres afronta l'Elite Round de la màxima competició europea de futbol sala per ser a la final a 4, Juan.
Sí, que se disputa en Riga, Letònia, és una competició en la que solo el primer classificado de cada uno de los cuatro grupos se clasifica para la final four. El conjunto azulgrana ha quedado emparejado con el Évole italiano, el Levallois francés y el Riga letón de Ricardinho, que además es el equipo lógicamente anfitrión. El Barça llega a esta fase con el equipo muy mermado. Son bajas Lozano, Ferrao, Sergio González y Yepes por lesión. Mateus, Fechas y Catela no están al 100% y Pito se perderá el primer partido por una sanción anterior. Jesús Velasco, el técnico barcelonista, ya sabe lo que le espera.
Lo bueno es que tenemos ya experiencia en este tipo de situaciones. No te puedes fiar de nadie. Cualquier equipo que llega ahí a la élite es un equipo campeón, ha ganado su liga, es un equipo que está organizado y cada vez esto es más complicado porque todos nos estudiamos, todos sabemos cómo juegan los rivales y es complicado. Después es la pista la que decide y la que dice en qué nivel estás con respecto a los rivales.
Mañana primer partido contra el Évole italiano a las 3 de la tarde, hora peninsular. Recuerdo que el año pasado el Barça en esta misma categoría se quedó fuera de la final a 4, es decir, no pudo repetir y defender el campeonato de Europa por un solo gol.
A veure si té més sort el conjunt blaugrana amb tota aquesta llarga llista d'absències. Anem tancant programa. Superstar.
Bueno, ho teníem pendent de la jornada d'ahir. Ara que hem començat aquesta època de restriccions d'aigua, d'anar en compte amb l'aixeta
sí,
i tal...
massa de vigilar.
Ens hem de fixar en la nova política que ha adoptat Javier de Haro amb els seus oïdors al postpartit del Tiempo d'Espanyol.
Vamos con otra llamada. Buenas noches.
Hola, buenas noches. A ver, yo quisiera que... A ver cómo está Nicolás Melamed.
Agua. Vamos con cosas serias, ¿vale? Quien llame, por favor, habla del partido. Buenas noches. Vamos con otra llamada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Agua. Quien llame, hablar del partido y analizar el partido. Vamos con la última llamada. Perdón, aunque vayamos y 31, Sito, no importa.
Para hablar del partido, buenas noches.
Si es del partido, hablamos del partido.
Sí. Si es del partido, hablamos del partido.
¿Està editat això?
Està una mica...
Està escurçat.
Està escurçat en el temps, perquè hi càpiga. Però és veritat, jo he sentit la peça entera, que va haver-hi una trucada... que ja només sentia el bona nit de l'oïdor, fora, agua.
Tu te'n recordes de Carlos Pumares?
Sí.
El cel sigui, que ha traspassat fa poc.
Sí, senyor, i tant que me'n recordo.
M'ha recordat una mica.
No me llamin.
Bueno. Gil, última.
Va, rematem això. Ara a les 4 comença el Barça-Porto, el de la Youth League. Sí. Recupera Òscar López futbolistes com Guiu, Cubarsí o Pau Prim.
Marc Guiu.
Sí, senyor. Està a l'11 titular del Barça juvenil. S'ha acabat l'estança de Sarunas i Asikevicius a Sacramento. No ha signat contracte pels Kings, o sigui que amenaça amb tornar a Europa. No posis aquesta cara, que ets el president del club de fans de Asikevicius. I ja tenim a Alemanya a la final del Mundial Sots 17. Alemanya 3, Argentina 3. A la tanda de penals s'ha classificat el conjunt alemany per aquesta final del Mundial Sots 17. Els nostres butxins, la Mannschaft de 17 anyets que jugarà la final del Mundial de la categoria.
Molt bé, Gil, gràcies. Gràcies a tots. Recordeu, la gran cita del dia és amb el Barça. Estadi de Montjuïc, 9 de la nit, cinquena jornada, fase de grups de la Lliga de Campions. Barça-Porto, un puntet. Necessita el conjunt blaugrana per assegurar les eliminatòries als vuitens de final de la màxima competició continental. Tindrem la veu del Barça, l'Oliveros, la Condis, tota la parròquia, el Tiempo de Juego de Cope. Seguiu informats als butlletins horaris. Demà amenacem amb tornar. Gràcies per l'atenció dispensada. Que vagi bé.